L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui fem família.
Hola, què tal, família? Benvinguts a un nou espai, a aquest Fem Família de Ràdio Estel. Salutacions del nostre tècnic d'avui, d'en José Matosas, i de qui us parla, Joan Trias. Avui en aquest programa parlarem d'educació. Sí, tornarem a parlar d'educació, però de la gestió en l'educació. Parlarem del Col·legi Immaculada Concepció de Barcelona. I és que aquest col·legi, a partir del proper mes de setembre, és a dir, a partir del curs que ve, serà una escola pública. Ara és concertada, doncs passarà a ser una escola pública. Com ho gestionen tot plegat? En parlarem amb la representant de la titularitat del centre, Neus Dausà. I també descobrirem una fundació, la Fundació Andròmines, i la tasca social que fan tot plegat. El Fem Família. Avui en aquest programa volíem parlar del Col·legi Immaculada Concepció de Barcelona, que obrirà el proper setembre com a escola i institut públic. En parlem de tot aquest procés amb la representant de la titularitat del centre, Núria Dausà. Què tal? Molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia.
Deixi'm preguntar-li primer de tot quin fet ha motivat que l'Immaculada Concepció passi a ser el proper any una entitat pública.
Doncs mira, des de fa 8 anys que estem perdent una línia. Vam començar perdent un P3 per falta de matriculació, hi ha molt poc alumnat en el barri, i aleshores això s'ha anat repetint durant anys, i aleshores això comportava anar perdent mestres, anar perdent grups, vam estar buscant moltes solucions, i la cosa ja començava a ser insostenible. Aleshores vam estar buscant moltes opcions dintre de la mateixa escola cristiana, amb associacions, i les portes es anaven tancant. I al final doncs, va ser l'opció, doncs, d'alguna manera, doncs, que vam anar estudiant i que ens podia donar la continuïtat i el poder mantenir-nos oberts en el barri.
Ara ens explicaves que en els darrers anys anàveu perdent tota una línia. Quina creus que és la causa de la pèrdua d'alumnes?
Ara tenim només un P3, un P4, un P5, érem de dues línies, un primer, un segon, un tercer, i un quart i un cinquè de primària.
Quina creus que és la causa de tot plegat?
Mira, realment hi ha molta menys demanda en l'Eixample, que clar, hem de situar-nos en l'Eixample. Uh-huh. I a més en l'Eixample hi ha molta oferta d'escola concertada. I aleshores entre nosaltres arribava un moment que ja no acabàvem omplint. Les ordres menors, més petites com la nostra, que tenen poca visibilitat o poc renom, són les primeres que d'alguna manera començaven a patir a falta de demanda per matrícula.
Entenc que també s'han vist forçats els darrers anys a acotar la plantilla de professors, no?
Exacte. Per cada grup que perdíem 1,3 professors a l'infantil i 1,5 en la primària. Això vol dir que hem estat acomiadant molts companys de feina.
Ho anunciàvem tot just a l'inici d'aquesta entrevista, que al setembre que ve una escola concertada, com era la Immaculada Concepció de Barcelona, de fet encara ho és, l'any vinent, a partir del setembre, del curs vinent, serà una escola institut públic. Com tenen pensat desenvolupar tot aquest procés?
Mira, en principi, durant molt temps hem estat preparant tot el que era la documentació per veure si d'alguna manera podria ser possible en quant a titulacions, en quant a l'edifici, també amb la gestió dels sentiments doncs, que tenien les religioses de desprendre's d'una miqueta de tot. Vam estar fent tota una sèrie de treball i molt pensat. I aleshores, doncs, una vegada estava decidit, ja havíem entrat en contacte amb el consorci des de feia ja 4 anys, només per saber una mica, igual que vam estar mirant 1.000 opcions, i al final doncs, vam esperar que es fos possible el decret, i una vegada el decret es va poder publicar i ens donava aquesta opcionalitat, vam veure que el professorat doncs, seguiria treballant amb nosaltres, i aleshores doncs, ja vam començar a posar fil a l'agulla i es va demanar l'autorització del Consell Escolar, que per unanimitat van dir que sí, que ho veien bé el traspàs, es va informar el professorat, es va informar les famílies i al final hi ha el personal de l'Escola de Serveis i Administració i al final doncs, el dijous passat es va publicitar a la premsa i a tots els mitjans.
Esclar, tot això entenc que no en són aliens ni professors, ni pares, ni alumnes.
El professorat està molt content, perquè és que, primer, durant aquests 8 anys que hem estat acomiadant, sempre t'agafa la por de veure una miqueta què passa, i a més es crea un clima com d'incertesa i d'inseguretat. Aleshores, doncs, ara veuen que, no sé si ho sabeu, però nosaltres ara tenim el que se'n diu un contracte en extinció. És a dir, que tindrem feina aquí a l'escola fins a la nostra jubilació. No podrem canviar de centre perquè, òbviament, no som funcionaris, però se'n subroga. Nosaltres, el personal de serveis d'administració i totes les altres serveis que estan, diguéssim, contractats per nosaltres. I això ha donat molta tranquil·litat.
Això pel que fa a professors, però pel que fa a pares i alumnes, com ho estan vivint tot plegat?
Mira, els pares molt bé. A veure, sempre hi ha un tant per cent, sempre, que aquest tant per cent, doncs, a més, saben que en el cas que s'ho estiguin repensant, és fàcil perquè aquí al voltant hi ha molta oferta, no? Però el perfil de les famílies també s'ha anat canviant últimament. Aleshores, els pares el que volen són cares conegudes, el saber que el professorat es mantindrà aquí, que és el professorat que ha estat cuidant els seus fills, diguéssim, i educant-los amb l'estil que ho estem fent, el saber que seguirem estant aquí, això els ha donat molta tranquil·litat. I el saber que hi haurà no solament una injecció d'alumnat, sinó que, a més, amb opció de creixement, els ha donat com molta tranquil·litat, perquè ells tenien por quan se'ls va convocar en l'assemblea, de dir, bueno, a veure què passa, que no sigui que això acabi tancant.
Entenc que l'escola també passa de ser religiosa a ser una escola laica en tant que pública. Deixi'm preguntar-li si perd l'escola part una mica de part de la seva identitat.
A veure, el perfil de famílies que tenim ja no són aquelles famílies que podíem tenir fa 15 o 20 anys, ¿vale? Que d'alguna manera vivien la religió amb una intensitat i que poguessin tenir ara. Aleshores, quan nosaltres, per exemple, vam fer l'estudi sobre què és el més important en l'educació i havien de seleccionar algunes coses, les primeres que van seleccionar era l'educació en valors, era el compromís dels nanos, una bona formació acadèmica per ser bons professionals, per exemple, tota la part de l'ecologia, però la part de l'Evangeli va quedar dels últims. Vull dir que per les famílies que tenim, vull dir que altres centres pot ser diferent, doncs diguéssim, el nostre ideari ja va anar canviant una miqueta i ja es van ampliant en moltes coses més. Mm. Aleshores, les famílies que estan aquí podran seguir demanant la religió. Vale, si ho sol·liciten, tenen l'opció d'una sessió a la setmana, que és el que estem fent nosaltres ara. Nosaltres, en principi, la primària era obligatòria i a l'ESO era voluntària. I aleshores tindran aquesta opció de la religió, no la perdran. I l'important, suposo, que és l'educació en valors que els mestres, d'alguna manera, seguirem fent. És a dir, jo crec que, responent de que ja fa temps que estem, diguéssim, fent una mica de transició, treballant més que la teoria, doncs la pràctica dels valors. I no creguis que difereixen tant. Únicament faltarà aquesta part de l'Evangeli que a nivell extraescolar els nostres nanos poden seguir tenint. Part de l'hora de religió,
En un altre àmbit de qüestions, i del qual també en parlarem els propers dies, segur, amb escoles cristianes, sí. Deixi'm preguntar-li per aquest tema, perquè hem pogut saber que hi ha una forta oposició de l'escola concertada pel que fa al nou decret d'admissions que prepara el Departament d'Educació, i això ha creat molt rebombori. Quina és la seva visió d'aquest nou decret d'admissions?
Mira, a mi m'agradaria ara no entrar massa en polèmica del decret d'admissions. Saps què passa? Que primer, perquè ara nosaltres ja estem una miqueta a fora d'aquestes, diguéssim, expectatives.
Clar, entenc que a vostès no els afectarà perquè passen de ser concertada a pública, precisament.
Exacte. Aleshores, doncs, hi ha molta polèmica. Estàs veient a dues bandes. Hi ha famílies que ho veuen molt clar, hi ha famílies que tampoc ho veuen clar, però que d'alguna manera els centres els reclamen una mica, doncs, que els signin. És complicat. És complicat. I el que veig és que jo que puc parlar és del nostre cas en particular. El nostre cas en particular va ser molt complicat que des del secretariat, des de la federació, ens ajudessin una miqueta a donar resposta. Vull dir, en les nostres necessitats.
Així doncs, tornem a les seves necessitats i al tema que plantejàvem de forma íntegra per aquesta entrevista, que és doncs aquest traspàs del Col·legi Immaculada Concepció de Barcelona cap a una escola institut de forma pública. Sí. Tot aquest procés de negociació ha costat molt amb el Departament d'Ensenyament o ha sigut fàcil?
Mira, en principi, l'avantatge que vam tenir és que vam veure l'opció, no la vam tancar des de ja fa 4 anys. Aleshores, les coses s'han pogut fer amb molta tranquil·litat. I aleshores, a més, sempre els interessava, m'imagino, que una primera escola concertada fes el pas i d'alguna manera ens han cuidat molt, perquè els interessava doncs, que això sortís bé. I aleshores, ha estat fàcil en quan vam tenir ja doncs, el decret per poder tirar endavant i va ser fàcil doncs, perquè la gent ens va acollir molt bé. Sé que ara comencen a estar, almenys va dir públicament, que havien tingut moltes sol·licituds. No sé com serà a partir d'ara l'engranatge que es anirà movent ni quines repercussions tindran, però per part nostra realment va ser fàcil.
Ara em deia, sé que creix el nombre de sol·licituds, creixerà el nombre de... Està previst que creixi el nombre d'inscripcions?
En principi, en aquests anys que nosaltres vam entrar en contacte només per saber en l'any 16, ara érem, jo crec que vam ser els primers, hi havia algun altre antecedent, però no amb escola viva com la nostra, i aleshores doncs, sí que sé que ho han anat sol·licitant. És que són diverses les escoles concertades que hem anat patint aquesta falta de matriculació, sobretot en barris on hi ha molta... on cada vegada hi ha menys nens, perquè hi ha molt turisme, hi ha molta botiga, hi ha molt despatx, però no hi ha famílies amb nanos petits per portar a l'escola.
Per cert, si no vaig errat, vostè ho explicava per sobre també, crec que el centre seguirà sent de titularitat de l'ordre religiós,
sí,
eh?
Sí, sí. S'ha convingut a fer un lloguer i aleshores les religioses no perden la propietat.
Representant de la titularitat del centre, Núria Dausà, moltíssimes gràcies per atendre aquest matí aquest programa. Una abraçada. Yeah. Com sabeu, aquesta hora que volem conèixer sempre el món associatiu d'aquest país, que és riquíssim, de veritat. De veritat que és riquíssim. El vam començar a conèixer la temporada passada. De fet, sempre s'ha començat a conèixer des d'aquesta casa, des de Ràdio Estel, que hi apostem moltíssim. I com sabeu, doncs, volem conèixer la feina d'una associació diferent. En aquest cas, coneixem l'associació Andròmines i en parlem amb la seva presidenta, Montse Romo. Què tal? Molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia, Joan. Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Quan parlem d'aquesta associació Andròmines, de què estem parlant?
Estem parlant d'una entitat que té com a objectiu la lluita contra l'exclusió des de la dignitat i igualtat d'oportunitats de les persones. I, sobretot, des de la protecció del medi ambient i la defensa de l'entorn i la seva sostenibilitat.
Com ho junteu tot plegat? És a dir, com ajunteu? Clar, perquè explicat així pot sonar, ens pot sobtar tots, no?
Sí.
Una mica aquesta lluita contra l'exclusió social, però barrejat també amb la protecció al medi ambient, amb tots aquests temes medioambientals, no?
Sí.
Com encaixen aquestes dues peces del puzzle amb aquest treball?
Jo t'explico. Nosaltres, o sigui, naixem per la lluita contra l'exclusió, però naixem d'una manera d'un grup de persones que estaven preocupades per l'alta demanda que estaven rebent. Aquest grup de persones eren treballadores socials de serveis socials de l'Ajuntament de Montcada i Reixac i Càritas. Llavors, estan rebent una demanda alta del pagament de necessitats bàsiques, com pot ser els rebuts, el dentista... Llavors aquestes persones van pensant i reflexionar, van pensar en empoderar les persones, més que pagar-los aquests rebuts, és que a través de la recollida, i aquí entra el medi ambient, la recollida d'estris de segona mà, tant mobles, electrodomèstics, roba, poguessin fer la recollida i la venda d'aquests estris ajudessin a pagar aquests rebuts. Llavors, per dir, el nostre primer objectiu va ser l'exclusió, però per culpa, per dir, de l'eina que nosaltres utilitzàvem en aquell moment, que era la recollida, bueno, en aquell moment i ara actualment, la recollida de residus, ens adonem al llarg del temps que el valor del medi ambient i la cura del medi ambient està dins dels nostres valors i els integrem dins de l'entitat.
Mm. Què crea més exclusió social? L'economia de la persona que està minvant o el prejudici que puja?
En aquest moment, evidentment, el més urgent és l'economia. O sigui, la gran crisi sembla que, o diuen, que l'hem passada, però encara no. I també el prejudici, perquè nosaltres som una entitat que atenem a diversos col·lectius. No som, o sigui, som especialistes en molts col·lectius, per dir. I, per exemple, ara et mencionaria, quan m'has fet aquesta pregunta, el primer que em ve al cap és les persones que venen del món de la presó, dels centres penitenciaris. Aquestes persones, aquest col·lectiu en concret, no és tant l'economia, que evidentment tots necessitem diners per menjar i viure, sinó també el prejudici que porten a sobre d'ell, no? O minories ètniques, el prejudici és una de les coses que pesa també molt. Depenent del col·lectiu, podria dir que més un que l'altre.
Escolteu, més de 25 anys creant oportunitats, eh?
26, sí, 26. L'any passat vam fer 25 i la veritat que a vegades dona com... Uf, una miqueta de vertigen. Tant de bo també et dic que demà no fóssim necessaris. Em temo que no és així, que tindrem per una estona més, però tant de bo no... O sigui, tanquéssim les portes demà.
Mira, aquesta és una cosa que em va... La primera persona que em va dir tant de bo que demà tanquem va ser en Ferran Busquets d'Arrels Fundació, sí. Que em deia... Sí. M'ho va dir en una entrevista i em vaig quedar paradíssim, eh? I ara em torna a passar. Tant de bo demà tanquem, eh?
El objectiu és aquest. No naixem per autoocupar-nos, per dir. Naixem per donar ocupació. Si tothom tingués ocupació i dignitat i empoderament per viure... La nostra missió s'ha acabat, amb la qual cosa tancaríem i encantats, perquè segur que trobaríem una altra cosa per treballar.
Montse, tinc la mania de preguntar sempre a les associacions, a les fundacions, a la gent que ajuda altres persones, que si existeix una associació com la vostra, gràcies a Déu, és, suposo, o no ho sé si vaig equivocat, és perquè l'administració o no hi arriba, o no pot, o no vol fer la feina.
No hi arriba, sobretot. Jo parteixo de la base que tothom té bona intenció i tots són bons. Jo crec que no hi arriba. Jo crec que l'administració i com a reclam de la societat ens hem d'adonar que realment la societat, la nostra societat, està escupint persones. Llavors, la nostra feina és fer-ho visible i a vegades l'administració, jo crec que estan posats i saben, però els hi costa moltíssim. També dit des de la pròpia societat, que nosaltres som societat, i teixit, potser cala una miqueta més, no? Tot i que exigim, i sempre exigirem que l'administració estigui i destini tot el que ha de destinar, el que passa que malauradament no arriba.
Perquè la gent en sigui conscient de tota la feinada que feu, explica'ns alguns dels projectes que dueu a terme.
Buf, nosaltres ho dividim...
Són moltíssims,
com... Sí, són moltíssims, són moltíssims. Tenim la mala costum d'intentar arribar allà on veiem una oportunitat de millora, ja et dic, de l'exclusió i del medi ambient. Llavors, et podria classificar sobre el medi ambient, bueno, serveis ambientals, tot tipus de recollides, bueno, a empreses, a particulars, a administració... Tothom tenim a casa un moble, un sofà que no ens fa servei en aquell moment, però pot fer servei a una altra persona. I el nostre lema és donar una segona oportunitat tant al residu com a la persona. Llavors, fem aquest tipus de servei de recollida, de posada a punt i de preparació per la reutilització. Tenim serveis de formació, d'inserció, d'intermediació, de tot tipus. Cursos a mesura pensats per empreses que necessiten treballadors amb un perfil molt concret. Persones que, com la gran crisi, l'última crisi, per dir, i creiem, per lo que es diu, que ens s'apropa un altre, necessiten un canvi de professió, bueno, una miqueta de posar a punt. Llavors també tenim cursos per aquestes persones. Fem atenció social. Hi ha persones que en aquest moment no tenen per comprar un moble, tot i que els nostres preus són molt, 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 molt baixos i molt assequibles. Uh-huh. Serveis socials o Càritas els hi fa una nota avalant que aquesta persona no pot fer-se càrrec d'aquest petit preu. Llavors nosaltres fem entrega social de tanta roba com d'estris. Tenim programes dins de les presons. En aquest moment estem a 12 presons de centres penitenciaris de Catalunya, doncs fent alfabetització digital. Pensem que una persona que potser ha entrat fa 5 anys o 6 no té res a veure com surti, necessita la integració i saber, és una tonteria, però nosaltres no ens adonem del que arribem a saber d'informàtica. Avui en dia vas al metro i necessites comprar la targeta de metro per una màquina. Aquestes persones estan completament aïllades, llavors fan activitats que els hi ajuda a familiaritzar-se a la informàtica. I llavors quan surten poden comprar aquesta targeta. Fem un programa del malbaratament alimentari, sobretot càterings, grans hospitals que sobra moltíssim menjar. Nosaltres el recollim, el congelem i l'entreguem a un programa que tenim, que és una mossegada per l'explosió, superxulo, que empoderem moltíssim a les persones, que els ajudem a trobar una feina i a la vegada, mentre aquesta feina no arriba, poden tenir un plat a taula fet, perquè moltes vegades no ens adonem que a vegades donem menjar, però s'ha de cuinar, i aquest cuinar requereix pues, un gas, uns subministraments, no? I nosaltres apropem aquest menjar a aquestes famílies, perquè no, tractem un membre de la família, però a la vegada estem donant menjar per tota la família, sobretot nanos. Què et diria, fent cooperació internacional. Estem també des de fa uns 8 anys, estem en un projecte de reutilització informàtica i de mòbils, i ens vam aventurar també a fer disseny digital, d'impressió digital. Tenim horts a les escoles, apropem el que és convertir patis, el que eren patis, en jardins en les escoles perquè sigui molt més agradable el jardí d'una escola. És que tenim molts programes, sempre des de la base d'això, d'intentar ajudar a la persona a trobar una feina i empoderar-la perquè no ens necessiti mai més, i si ens necessita sempre la nostra porta està oberta, i a la vegada anar traspassant els valors del medi ambient, que un menjar no s'ha de llançar perquè tingui un mal aspecte, però un mal aspecte entenem com les patates que... no volem patates com antigament, no? Que tenien aquestes muntanyetes. Pues això és una patata molt digna i es pot menjar, i així un llarg, etcètera. Sempre amb aquests dos valors.
Montse, deixa'm preguntar-te si nosaltres volem ajudar, si nosaltres volem participar-hi. Tenim un moble a casa, precisament, no? Ara que ho deies, tenim un moble antic a casa, i abans de llançar-lo, sisplau, que reutilitzi gent que ho necessita. On us trobem? Què hem de fer? On hem de trucar?
Sí, mira, heu de trucar al 93-274-0627 o enviar-nos un correu andromines@andromines.net. Uh-huh. I us informarem de com realitzem el servei de recollida, com ho fem. Però sobretot una puntualització, no, uh-huh, no és per corregir-te, però...
Ja pots corregir-me, ja.
No només és per les persones que ho necessiten. Ens hem d'acostumar, com en el nord d'Europa, que un moble no és només un moble que ja no ens fa servir a nosaltres, pot fer servir a qualsevol persona.
Té més vida, eh?
Té més vida, exacte. Perquè a vegades això també encasella molt de les persones que compren segona mà, són les persones que no tenen recursos, quan és mentida. O sigui, és mentida i hauria de ser més mentida encara, no? O sigui, hem de pensar que no és comprar... O sigui, estem en una societat de comprar, llançar, i això ho acabem o anirem molt malament.
93-274-06-27 o andromines@andromines.net. Allà us podeu posar en contacte amb ells. Montse Romo, presidenta de l'Associació d'Andromines, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-nos.
Una abraçada, fins a propera.
Una abraçada, fins ara.
Doncs fins aquí un programa més del Fem Família d'avui. Us esperem la propera setmana, el proper dimecres, a la mateixa hora, 6:15 de la tarda, a 5:30. Salutacions del nostre tècnic, d'en José Matosas, i de qui us ha parlat, Joan Trias. Ja ho sabeu, ens queda una setmana per retrobar-nos, però mentrestant, fem família.